Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Poden passar moltes coses durant l'Assemblea General del Sínode de Bisbes de l'Església, el més participatiu de la història, que començarà el 4 d'octubre a Roma. Així s'ha expressat l'arcabisbe de Viena, Christoph Schönborn, que ha qualificat d'únic el mètode introduït pel Papa Francesc. Aquesta veu, la d'un bisbe europeu que potser no sintonitza al 100% amb l'estil del Papa Francesc, és molt significativa per entendre que la voluntat reformadora de l'Església, impulsada per l'actual pontífex, conviu amb la diversitat i parteix, sobretot, del desig de comunió i d'unitat des d'aquesta mateixa diversitat. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari, amb altres temes d'aquest dimarts 19 de setembre, memòria de Santa Maria de Cervelló, la primera gran difusora de l'Orde de la Mercè durant el segle XIII, donem un petit cop d'ull també a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Doncs el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Pasqual Navarro, ha constatat aquest dimarts la disposició dels 27 estats membres de la Unió Europea a continuar treballant per resoldre les qüestions plantejades sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec. En la roda de premsa posterior a la trobada, Navarro ha apuntat que el debat entre els 27 ha estat constructiu i que davant la manca d'unanimitat s'envia la proposta a nivell d'ambaixadors i a grups de treball per intentar resoldre els dubtes plantejats pels països. També que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recórrer la sentència de Consell de Cent i sol·licitar que retirin les demandes contra la resta d'eixos verds i via Laietana. Ho ha demanat la portaveu adjunta del grup municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, aquest dimarts a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge. Sanz ha instat el govern municipal a defensar la legalitat dels serveis jurídics del consistori per evitar la judicialització de la política i ha acusat Trias per Barcelona de ser el braç polític del negacionisme climàtic. La proposició ha estat aprovada amb 24 vots a favor, els del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra, i 17 en contra. I 25 persones han perdut la vida a les platges catalanes i 11 a piscines del país, tant privades com públiques, durant la campanya d'aquest estiu, que va començar el 15 de juny i va acabar el passat 15 de setembre. Segons les dades de Protecció Civil, a més, 27 persones han resultat ferides crítiques, greus o molt greus, a piscines, 20 de les quals menors d'edat. L'any passat hi va haver també 25 víctimes a les platges catalanes i n'hi va haver dues més a piscines, un total de 13.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el Papa assegura que ara, tot just 60 anys després de l'encíclica Pacem in Terris, Pau a la Terra, la possessió d'armes nuclears és immoral. En un missatge adreçat al cardenal Peter Turkson, canceller de la Pontifícia Acadèmia de Ciències Socials, i als participants en la conferència internacional que commemora els 60 anys d'aquesta encíclica, defensa la pau, costi el que costi. I la Junta Constructora de la Sagrada Família de Barcelona ha anunciat aquest dimarts la creació d'un fons d'acció social per fomentar la igualtat d'oportunitats entre els més desfavorits. Ha estat en la roda de premsa on el Temple ha revelat que el 18 de desembre es farà la primera convocatòria que comptarà amb 2.300.000 euros per a les entitats que s'hi apuntin. I 11 dies després del terratrèmol del Marroc, la secretària general de Càritas Espanyola, Natàlia Peiro, ha assegurat aquest dimarts mateix a Ràdio Estel que hi ha molta feina per fer en l'ajuda humanitària tot just després de la visita que va fer a la zona del sisme aquest cap de setmana passat. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà Joan Torra, prorector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, institució acadèmica que ha inaugurat avui el curs i que ha pronunciat ell mateix, Joan Torra, una interessant lliçó inaugural sobre el Concili de Nicea. La comentarem. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors, amb Rosario Santamaría. Entrevistarem aquesta vegada Maria Espinet, responsable d'EduCaixa. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció informativa, de la Vanessa Carrasquilla i la Mercè Mondelo al capdavant de les xarxes socials, i avui amb la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Sense distància t'acosta a l'actualitat de l'Església.
La L'arcabisbe de Viena, Christoph Schönborn, ha assegurat que la sinodalitat és la manera de viure la comunió en l'Església. En una àmplia entrevista als mitjans vaticans, Schönborn ha comentat que aquesta sinodalitat comporta també la participació en qüestions i decisions de govern, més enllà de la condició de bisbes, en els aspectes de la vida de l'Església. Sobre els canvis introduïts pel papa Francesc, molt rellevants, Christoph Schönborn ha destacat que l'Església viu amb aquest sínode un moment històric. Moltes coses poden passar en aquest sínode, no ho sabem. D'alguna manera, el papa ens ha situat en un camí força únic.
Ci ha messo su una strada abbastanza unica, quella
és la de l'escolta, la del discerniment. Hi ha coses sempre per fer, són coses elementals en la vida de l'Església.
Sempre da fare. Sono cose elementari per la vita della Chiesa.
El papa Francesc ha marcat un accent molt explícit sobre el tema del discerniment.
Molto più esplicito sulla questione del discernimento.
L'arcabisbe de Viena ha valorat molt positivament la fase diocesana en general, sobretot a partir de l'experiència de les diòcesis austríaques. Certament ha aprofundit en la comunió entre nosaltres, ha estimulat unes iniciatives pastorals, però no hem votat, no hem aprovat resolucions ni textos. Només hem fet que compartir la vida de l'Església a la llum de les nostres experiències. Aquest era el mètode de les 5 assemblees diocesanes. Una experiència molt positiva en un temps difícil perquè ha esclatat tot el problema dels abusos i ha vingut tota la crisi de credibilitat de l'Església. D'altra banda, el papa assegura que ara, tot just 60 anys després de l'encíclica Pacem in Terris, Pau a la Terra, la possessió d'armes nuclears és immoral, també avui. En un missatge al cardenal Peter Turkson, canceller de la Pontifícia Acadèmia de Ciències Socials, i als participants en la conferència internacional que commemora els 60 anys d'aquest històric text de Sant Joan XXIII, Francesc reitera que un món lliure d'armes nuclears és possible i també necessari. Aquesta trobada té com a lema la guerra i altres obstacles a la pau, i es fa entre aquest dimarts i aquest dimecres a la Casina Pio IV del Vaticà. El pontífex fa una crida en aquest missatge a mantenir viva la visió que un món lliure d'armes nuclears és possible i necessari, i es mostra convençut que l'ús de l'energia atòmica amb finalitats bèl·liques és immoral, igual que la possessió d'armes nuclears també ho és. El Sant Pare invita tothom a escoltar l'avís profètic del papa Joan XXIII a l'encíclica Pacem in Terris, segons el qual, a la llum de la terrible força destructiva de les armes modernes, és encara més evident que les relacions entre estats, com també entre individus, s'han de regular no pas per la força armada, sinó segons els principis de la raó correcta, és a dir, de la veritat, la justícia i la cooperació vigorosa i sincera. Francesc ha encomanat aquest dimarts a la Mare de Déu el seu viatge a Marsella. El Sant Pare ha visitat, més aviat del que és habitual, aquest dimarts la Basílica de Santa Maria la Major de Roma, com passa sempre abans de cada viatge apostòlic. El pontífex s'estarà a Marsella, al sud de França, concretament entre aquest divendres i aquest dissabte, per a la conclusió de les trobades mediterrànies. El Sant Pare ha pregat davant de la icona de la coneguda Salus Populi Romani, la Mare de Déu Santa Maria la Major, i li han encomanat aquest viatge apostòlic. Francesc serà el primer pontífex que visita Marsella en 5 segles.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Canviem de qüestió. La Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família ha anunciat aquest dimarts la creació d'un fons d'acció social per fomentar la igualtat d'oportunitats entre els més desfavorits. El 18 de desembre es farà la primera convocatòria, que comptarà amb 2.300.000 euros per a les entitats que s'hi apuntin. Aquesta és la principal novetat que s'ha presentat en la roda de premsa al mateix temple per explicar les portes obertes de la Basílica que es faran els dies 22, és a dir, aquest divendres, i els següents dissabte i diumenge, coincidint amb les festes de la Mercè. Ens amplia aquesta informació el Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Un fons d'acció social que, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, entronca amb la voluntat de servir a les persones i fer una societat més justa i més humana que tenia Antoni Gaudí i els fundadors de l'Associació de Devots de Sant Josep.
Que ara és el moment de posar en pràctica aquesta caritat que ha d'estar present en la basílica seguint la voluntat dels nostres fundadors. És per això que em plau anunciar que el patronat de la Sagrada Família, atenent a les seves finalitats fundacionals i a la doctrina social de l'Església i sent conscient de l'existència de col·lectius socialment vulnerables, ha cregut oportú crear un fons d'acció social.
Aquesta primera convocatòria s'obrirà el 18 de desembre i comptarà amb 2,3 milions d'euros, diners que sortiran dels ingressos que obté el temple. Martínez ha detallat que aquest any esperen superar els 100 milions d'euros gràcies als 4 milions i mig de visitants que passaran per la Sagrada Família fins a finals d'any. Són xifres molt similars a les del 2019, abans de la pandèmia. En la roda de premsa també han explicat que el 12 de novembre s'inauguraran les dues torres dels evangelistes que falten, les de Sant Joan i Sant Mateu. Aquell dia es farà una missa de benedicció presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Durant les portes obertes que se celebraran els dies 22, 23 i 24, coincidint amb les festes de la Mercè, els visitants podran contemplar les dues escultures de marbre blanc de Grècia amb què s'han representat Sant Mateu en forma d'àngel i Sant Joan, que tindrà forma d'àguila. Com explica Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família, amb les quatre torres dels evangelistes s'acosta cada vegada més al projecte final ideat per Antoni Gaudí.
Tenim clar que aquest mes d'octubre-novembre tindrem ja els quatre evangelistes acabats, per tant tindrem 13 de les 18 torres del conjunt de la Sagrada Família acabades.
La intenció de l'equip constructiu del temple és que l'any que ve els visitants puguin veure una reproducció d'un braç de la creu que coronarà la Torre de Jesús, que està previst que s'acabi el 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Gràcies, Pau. Un cop acabada la Torre de Jesús, un dels elements principals que quedarà per construir és la façana de la Glòria, que contempla quatre torres més i que és la que s'ha de construir al carrer Mallorca de Barcelona. Aquesta part genera un conflicte amb els veïns per l'escalinata projectada on ara hi ha habitatges. En aquest sentit, Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del Temple, ha explicat en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel que estan oberts a negociar des del temple amb el nou ajuntament que lidera Jaume Collboni i ha assegurat que Laia Bonet, responsable d'urbanisme, ja l'ha convidat a seure i parlar.
Ara el senyor Collboni és el nou consistori. El nou consistori, la senyora Bonet, que està a urbanisme, va veure i va dir, un dia d'aquests tenim que parlar. Pues estem oberts a parlar, a negociar, com sempre, partit de la base de que nosaltres som els hereus del projecte d'Antoni Gaudí i que defensarem la seva vigència. I això és l'actitud que hi ha.
Esteve Camps ha explicat que el conflicte només hi és en la construcció del pont que ha de connectar la façana amb l'escalinata, perquè la construcció vertical de la façana ja està legalitzada. Sobre això, a més, ha explicat que aviat es farà el concurs per escollir els artistes que han de decorar aquesta façana de la Glòria. D'altra banda, 11 dies després del terratrèmol del Marroc, les autoritats del país xifren en 3.000 els morts i gairebé en 6.000 el nombre de persones ferides. Sobre l'ajuda humanitària, n'ha parlat aquest dimarts la secretària general de Càritas espanyola, Natàlia Peiro, aquí a Ràdio Estel, tot just després de la visita que va fer a la zona, ella mateixa, a la zona del sisme, aquest cap de setmana passat.
Lo que hace falta desde España es enviar dinero. Los bienes materiales, las donaciones en especie, tienen que responder un poco al análisis diario de necesidades. Ayer nos decían, nos hacen falta edredones, pero de una persona, o sea, individuales, no mantas grandes, porque si no les está costando mucho lavarlas y moverlas y tal.
Càritas Espanyola també ha explicat que el govern del Marroc encara no ha establert una coordinació oficial amb les organitzacions no governamentals, tot i que s'espera que en les properes hores es pugui establir una reunió entre les mateixes entitats.
Sense distància, una estona diària d'actualitat des dels valors de l'humanisme cristià.
Un minut i serà un quart de set. S'ha celebrat aquest dimarts al migdia a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona l'acte acadèmic solemne d'inauguració del curs 2023-2024 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. una institució que integra la Facultat de Teologia de Catalunya, la de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis. Presidit l'acte pel canceller, el gran canceller de l'Ateneu, el cardenal Joan Josep Omella. Hi han assistit els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, que han estat aquesta mateixa setmana reunits en una nova trobada de la Tarraconense. Després de presentar-se la memòria del curs passat, Joan Torra, nomenat el juliol passat prorector de l'Ateneu en substitució d'Armand Puig, que té un càrrec a Roma, ha iniciat el seu Parlament precisament agraint al seu predecessor la tasca realitzada i també al cardenal Omella per la confiança desenvolupada en ell, alhora que continua sent degà de la Facultat de Teologia. Torra ha informat també de l'elaboració d'un pla estratègic per a les quatre facultats de l'Ateneu i ha dit que l'objectiu és omplir de contingut l'esquelet que la institució ja té per ser pulmó intel·lectual de l'Església a casa nostra, que pensa Déu, ha afegit i explica en català. La lliçó inaugural del curs ha anat precisament a càrrec del mateix Joan Torra, que ha dedicat el primer concili ecumènic convocat per l'emperador Constantí, el de Nicea, l'any 325. En parlarem després a l'entrevista. L'acte l'ha tancat el cardenal arquebisbe de Barcelona i gran canceller de l'Ateneu, Joan Josep Omella, que ha encoratjat alumnes i professors a fer un bon curs i ha anunciat la celebració d'un homenatge precisament a Armand Puig en agraïment per tota la feina realitzada des de la creació de la institució. Ahir no vam tenir temps de fer-ho, però és just dedicar un record avui a Josep Anton Arenas, canonge de la Catedral de Barcelona, que va morir al matí de diumenge passat. Prevere diocesà hauria celebrat tot just aquest dilluns 63 anys de la seva ordenació sacerdotal, que va ser a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona. Arenas ha format part d'un estil de prevere barceloní format al seminari de la postguerra amb els operaris diocesans i que va rebre les influències dels corrents reformadors preconciliars francesos i belgues, sobretot en litúrgia, espiritualitat i pastoral. Va venir ja com a prevere i va viure la celebració del Concili Vaticà II i la renovació eclesial posterior. Va ser, entre altres serveis, vicari a Sant Adrià de Besòs i a la parròquia de Santa Cecília de Barcelona, rector de Sant Gregori Taumaturg i també superior, vicerrector i rector del Seminari Menor, així com director espiritual del Seminari Major. Josep Anton Arenas va coordinar la litúrgia de la visita de Benet XVI per dedicar a la Sagrada Família de Barcelona i ha destacat en la seva vida pel foment de les vocacions sacerdotals i el seu acompanyament i la dedicació a la vida parroquial i a la vida consagrada, en aquest últim cas durant molts anys. I completem l'informatiu explicant-vos que comença el curs acadèmic a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià amb una nova estructuració del seu equip directiu. Ignasi Florença serà el nou director de l'Escola Universitària i substitueix Andreu Moreno. El canvi en el càrrec s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici del curs, que arrenca amb 209 nous alumnes.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Com us dèiem en el bloc informatiu, la lliçó inaugural del curs per a l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha anat aquest any a càrrec de Joan Torra com a professor de Patrologia de la Facultat de Teologia de Catalunya i actualment també, com dèiem abans, prorector de l'Ateneu en substitució d'Armand Puig. L'ha dedicada al primer concili ecumènic convocat per l'emperador Constantí, el de Nicea de l'any 325. Ho ha fet recordant que el 2025 es compliran tot just 1.700 anys de la celebració d'aquest concili. El títol de la lliçó ha estat Reflexions i qüestions entorn del concili de Nicea de l'any 325. Ens acompanya uns breus moments. Doctor Joan Torra, bona tarda.
Molt bona tarda.
Enhorabona per l'inici del curs i per aquesta lliçó inaugural, que ha consistit una mica a repassar la situació de l'Església naixent. Encara era una Església naixent, per projectar-la definitivament, podem dir-ho així, no, cap a la universalitat. Com definiria el Concili de Nicea i què ha destacat vostè en la lliçó inaugural?
El Concili de Nicea va ser, de fet, la pau a l'Església, diguem, la llibertat de culte va arribar al 311, 313. Aquests anys va ser quan Constantí va donar la llibertat de culte i llavors el Concili de Nicea es va convocar al 325 i, per tant, marca el període aquell en el que acaba tota l'època de les persecucions i comença un temps en el que l'Església pot tenir una llibertat de reunir-se i de... I, esclar, en aquest concili va, sobretot, entomar la problemàtica de l'arrianisme que hi havia en aquell moment, que representava, doncs, atemptar a la fe que sempre havia tingut l'Església sobre Jesús com a fill de Déu. Aleshores, això va provocar que s'hagués de fer una professió de fe en la que quedés clar qui és que era, diguem-ho així, catòlic i qui és que era arrià.
Clar.
Fins ara la pregunta era què és el que havia portat a l'Església a ser fins ara, eh? Sí,
era com una redefinició de l'Església. Potser, vostè ho ha dit també, passant de l'Església de màrtirs a l'Església de monjos, no?
Això mateix. Per tant, el primer temps, l'Església... La gran pregunta, i he començat precisament per aquí, era de dir com és que s'escampa d'aquesta manera i tan ràpidament i amb tanta solidesa l'Església per l'Imperi Romà, a més sabent que va ser perseguida i també quin és el que provoca que l'Església passi a ser perseguida, que la vida cristiana, quin mal feien que fossin perseguits. L'Imperi Romà era un imperi de la llei, legal, no feia les coses perquè sí. Doncs està, adonar-se de que, i havia insistit molt en tot això, adonar-se de que al començament de tot la fe cristiana afegeix una cosa que no hi havia estat mai, que era la categoria aquesta de la universalitat. No hi ha rics, ni pobres, ni home, ni dona, ni esclau, ni lliure, perquè tots som una sola cosa en Jesucrist, la frase és de Sant Pau, però això és el que es feia, es vivia en la comunitat cristiana. La comunitat cristiana vivia la caritat internament, per tant, aquell que entrava a la comunitat cristiana i que era batejat sabia que tindria sempre la caritat dels altres. Per tant, era una cosa absolutament novedosa, no havia passat mai. Tot això implicava haver de creure. I aquesta és una altra paraula que tampoc havia passat mai. Només era el judaïsme que creia alguna cosa. Fins a aquell moment les religions eren cultes que es feien als déus perquè els déus no ens molestessin. Per tant,
I ara és...
no ens enviessin sequeres, ni pestes, ni coses d'aquestes, no?
El cristianisme és de creients, creiem, no?
Evidentment, llavors el cristianisme és aquell que creu. I això canvia la vida. Una altra cosa impensada, no hi havia cap religió, o el que anomenàvem religió, que pretengués canviar la vida, ho podia pretendre una mica en les escoles de filosofia, perquè el filòsof sí que tenia una manera concreta d'entendre la vida, llavors havies d'acceptar aquella hipòtesi que proposava el filòsof, que tampoc no era una fe. En canvi, el fet cristià és la de creure que hi ha un Déu que incideix en la història tant que s'ha encarnat, i que s'ha encarnat en Jesucrist, d'aquí ve el problema de que si es distorsiona Jesucrist, es distorsiona la fe cristiana. Clar. I el que representa això per la vida.
Es defineix una mica la clau entre creure, de la diferència entre creure que Jesús és el fill de Déu i dubtar-ho o qüestionar-ho o redefinir-ho, no?
Sí, és clar que sí.
Que és el que feien les heretgies. Bé, doncs, no tenim temps per més, però molt interessants aquestes pinzellades que ens ha donat Joan Torra sobre la seva lliçó inaugural, que em sembla que es publica, no?, habitualment cada any per escrit.
Sí, està publicada ja, vol dir que s'ha donat a la sortida ja de la...
Molt bé.
de l'acte d'inauguració ja s'ha donat, s'ha lliurat, això es fa sempre, s'ha lliurat el text, perquè el text és molt més llarg, hi ha moltes més qüestions, i han de servir perquè a l'Ateneu puguem treballar entorn d'aquest tema, doncs, al llarg almenys d'aquest any, i potser de l'any que ve i tot, si no hi ha res de nou.
Doncs bon curs per a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i a vostè molts ànims també en aquesta, encara que sigui provisional, doble missió, no?, de degà de la Facultat de Teologia i prorector de l'Ateneu.
Per cuidar-se de que hi hagi les corresponents ternes, eleccions, de les termes, però que hi pugui haver rector definit.
Un substitut d'Armand Puig. Gràcies, doctor Joan Torra. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
De seguida, l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda. Economia en valors.
4 minuts i seran 6:45. Comencem l'Economia en Valors, com sempre els dimarts aquesta temporada, amb la Rosario Santamaría. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Em sembla estrany dir-te bona vesprada, encara.
Doncs ja t'aniràs acostumat. Si em vols dir bona vesprada algun dia,
vale,
cap problema.
Vale, vinga, en honor al Rafa. Va, bona vesprada.
Això mateix. Recordem que Economia en Valors és un espai que prepara i que elabora el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i que compta amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Bé, donem la benvinguda a la nostra convidada, Maria Espinet, que és la responsable d'EduCaixa, la directora d'EduCaixa, millor dit. Bona tarda, Maria.
Bona tarda, com esteu?
Bé, Rosario, explica'ns
una mica. Ens hem portat el patrocinador, però ho diem bé, perquè mira, ja saps...
Amb un tema ben social,
sí,
i ben
totalment
important.
Totalment. Bueno, sempre són així, però és que avui aquest tema m'ha copsat més.
Molt bé.
Ja saps que la Fundació La Caixa està compromesa amb la construcció d'una societat més justa, equitativa i solidària, i considera entre els seus objectius contribuir al desenvolupament i el benestar de la societat en diferents àmbits. I un d'aquests és el de l'educació, amb EduCaixa, que promou l'educació i el foment de la millora de la qualitat educativa a Espanya. A EduCaixa es desenvolupen projectes, programes i recursos pedagògics amb l'objectiu de donar suport a les noves generacions, compromeses amb el present per canviar el futur. I dins d'aquests programes acaben de presentar The Bridge by EduCaixa, que el bridge ja saps que és pont, no? Oi, en anglès?
Sí, molt bé, molt bé.
I que té com a objectiu impulsar projectes innovadors amb un impacte social i o medioambiental de joves emprenedors. El programa, per tant, neix amb la finalitat de donar suport, tant financer com no financer, a emprenedors joves que es troben en les etapes inicials de desenvolupament dels seus projectes. És maco o no és maco,
I tant,
aquest
maquíssim.
Programa?
Ah, doncs donem veu a Maria. Maria Espineta ens explicarà com neix The Bridge com a acceleradora per a joves emprenedors.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me també, Rosario, per comptar amb nosaltres. Doncs sí, estem molt emocionats perquè és la primera edició. Ens hem llançat amb aquest nou projecte, que és una mica de vendor filantropi, que li diem. El The Bridge neix perquè no hi ha prous mecanismes de suport que permetin que l'emprenedoria juvenil pugui transcendir la nostra societat. Hi ha mecanismes de suport, de venture capitals, de financiació, però sobretot de joves amb més de 30 anys. I queda un gap, que és aquells de 18 a 30, que és el que nosaltres volem doncs donar suport. Sobretot, i amb una economia, com deu vosaltres, de valors, és a dir, no per fer-se ric, sinó perquè puguin doncs, portar a terme els seus projectes d'impacte social. Quan parlem d'impacte social, és el concepte que té una triple rentabilitat, és a dir, no té una rentabilitat econòmica només, sinó té una rentabilitat econòmica, social i medioambiental.
Mm-hmm. Ens deies que els perfils són de 18 a 30 anys, però quins altres perfils han de tenir aquests joves que es poden presentar a The Bridge?
El que nosaltres estem buscant són aquell jove que sabem que hi és, no? Que té moltes ganes de portar, de tenir un projecte vital professional que traslladi, no? Que pugui tenir un propòsit, que doni una solució i que també sigui certament radical, no? Que generi alguna solució a un dels reptes socials que tenim, no? Estem buscant joves de 18 a 30 anys que ja tinguin alguna mena de MVP, com diem nosaltres, un proof of concept, un model de negoci, que necessiti una injecció de capital, un accés a inversions, i que tingui ja una activitat més o menys viable perquè necessiti aquesta acceleradora, no? Nosaltres també moltes vegades parlem de talent inesperat, és a dir, tots aquests joves que no tenen accés a financiació fàcil a través de el que dius de family, friends and fools, no? Que serien una mica els primers que donen inversió a una idea més o menys boja, doncs no tothom té un teixit que pugui donar-li suport a aquesta primera etapa, llavors també estem buscant aquest talent inesperat.
I ens pots donar exemples de com són els projectes que es podrien presentar a aquesta iniciativa?
Sí, a veure, exemples, com que és la primera vegada que ho fem, no us puc donar exemples de l'última edició, no?
Avançar-se és difícil.
Però per visualitzar una mica, no?
Exacte.
Que ens escolti i digui, ai, doncs jo estic...
Doncs jo estic
que...
Podria estar, no?
Podria entrar o no, exacte.
Sí. Exacte. Nosaltres, en el fons, és bastant ampli, no?, per ser un primer any, però sí que demanem un proof of concept, que és una mica algú que ja tingui un mínim producte viable, no? És a dir, que jo ja he provat que això és algú que pot funcionar i necessito una acceleració, no?, d'aquest projecte. També algú que tingui una idea però ja bastant considerada o concebuda, no? Sobretot. Jo moltes vegades penso quins són algunes dels exemples que al nostre país ja funcionen i molt bé, com la Fageda, no? Si nosaltres ja som un país que té referents, no?, d'aquest tipus d'economia, doncs què és el que poden liderar els joves?
Mm-hmm. Que escoltin el programa, els passats, perquè hem portat molta gent amb idees molt bones.
I tant.
O sigui que mira,
està oberta la convocatòria fins al 10 d'octubre.
Sí,
o sigui
perquè la Fageda els vam entrevistar i estava pensant, per exemple, a la Casa Batlló, que té persones amb autisme, o sigui que és veritat que n'hi ha moltes empreses que són models en aquest sentit, no? Pues els joves poden veure, no?, per on van els trets, no? També m'agradaria saber una miqueta per què creus que els perfils joves d'avui dia són més emprenedors, si és que ho són, i per què diries que ho són?
Jo aquí et diria un parell de coses. Una cosa, escombrant cap a casa, no? com a directora d'EduCaixa, el sistema educatiu està canviant, no? Estem fomentant molt més les competències d'aprendre a aprendre, d'autonomia, d'autogestió, pensament crític, no? De pensament sistèmic, fins i tot. Llavors estem potenciant una societat que és molt més autònoma, i això també genera que tinguin moltes més ganes de participar de forma individual o d'organitzar-se i no els sembli tan atractiu el món corporatiu, no? O el món tan estanc o el món tan jeràrquic, d'alguna manera. També nosaltres fa 10 anys que treballem amb el projecte del The Challenge, que és un dels que té més èxit, en els que fomentem que els joves de 14 a 18 anys de l'ESO i batxillerat, doncs facin exemples de, bueno, practiquin una mica el que seria l'abans del D-Bridge, no? Amb idees d'emprenedoria d'impacte, i ens adonem que cada vegada tenen més bones idees, estan més ben preparats i tenen una exigència molt clara. Ja no, ells volen fer algo que tingui un impacte real. Ja són exigents, no? amb la sostenibilitat, amb els valors, amb la moralitat, i això doncs també ens va animar molt a llançar el D-Bridge, perquè diem, i què passa després, no? Els hem portat a New York aquest any, han vingut 70 alumnes van presentar a la ONU els seus projectes i dèiem, i què passa després, no?
Recordem que
carai,
estem...
Sí, perquè sembla que el sistema educatiu, perdó, però que estigui canviant, però a vegades diuen que pitjor, no?, pel tema d'una mica, no?, de com valoren, i tenim, no?, tenim joves amb molt de talent i amb moltes ganes d'emprendre, que això sembla molt positiu.
Molt bé, ben orientats. Recordem que estem parlant, dèiem, amb Maria Espinet, que és la directora d'EduCaixa. Els joves que compleixin els requisits per participar en D-Bridge, si els seus projectes es troben entre les 10 iniciatives finalistes, reben 25.000 euros i 5 mesos de formació i mentoria, també. En què consisteix aquesta formació i a quin tipus de professionals poden tenir com a mentors?
Doncs mira, si nosaltres tenim oberta aquesta convocatòria fins al 10 d'octubre, sí que els animo molt a tots els que ens estiguin escoltant a poder-ho comunicar, perquè ens fa molta il·lusió, i llavors farem una preselecció de 20 equips, 10 en el pitch day decidirem que són aquests que rebran aquests 25.000 euros i 10 rebran 4.000, doncs, per poder posar en pràctica, també poder iniciar una mica el seu projecte. D'aquests que rebin els 25.000 euros, rebran 5 mesos de mentoria en el que tant farem sessions peer-to-peer, progress validation, xerrades amb keynote speakers, una mica per ajudar-los a donar forma a d'aquests projectes que estan tenint, com també farem una mica una connexió amb l'ecosistema més potent a Barcelona, Madrid i Màlaga. Ens els emportarem en els espais on s'està coent, no?, l'economia i l'emprenedoria del nostre país, sobretot amb aquesta perspectiva d'impacte social i mediambiental, sobretot per col·locar-los, no?, allà on puguin trobar després del D-Bridge, doncs, més financiació o un espai, doncs, de networking i de contactes que puguin continuar amb la seva carrera professional.
Molt Ai, bé. A mi ja m'agradaria tenir un projecte, l'edat i tot. No tinc res, però m'està encantant.
Fantàstic.
Diries, Maria, que ajudes com aquestes són necessàries, però que també s'ha de fer més, no sols la Caixa, sinó altres institucions, empreses privades, és a dir, no? Ho deies abans, no? Que quedaven allà com que ningú els hi donava ajuts, no?
Sí, jo crec que estem en un punt d'inflexió en quina visió i visibilitat tenen els joves. Jo crec que fa 10 anys va quedar molt de moda allò dels nini, no? De les dues ganis tu ni treballen, i va quedar com una mica un tel de que la joventut estava aturada, no? El nostre país no és així. És a dir, nosaltres que amb aquest projecte del The Challenge i el que veiem a les escoles, a l'ESO, batxillerat, cicles formatius, és que estan pujant amb molt talent i amb moltes ganes, i crec que com a societat també hem de, donar-los espai perquè puguin tenir aquesta veu, finançar, mentoritzar, donar-los el suport necessari perquè creixin i perquè es quedin, que això també és molt important.
Molt important. Sobretot els metges i els infermers, a mi, sobretot.
Exacte. Tots, el talent, tot, hem de retenir.
Tot, però metges...
I sobretot de tornar-los a posar en el valor que es mereixen, no? Trencar amb aquest concepte, i que és una mica el que està passant. Vam anar a la UNGA, a les Nacions Unides, a la General Assembly, i van fer per primera vegada 2 dies de joventut, no? Vull dir, jo crec que el món ja està començant-nos a posar a la primera fila, i crec que nosaltres també ho hem de fer, no?
Molt important, sens dubte. Doncs recordem, les dates clau per a aquesta convocatòria, els interessats que compleixin els requisits s'han de presentar abans del proper 10 d'octubre, ens ho ha dit ara Maria Espinet, abans del 10 d'octubre, i a continuació hi ha un bootcamp i un esdeveniment online amb sessions de formació i mentoria, Rosario.
Sí, després del 21 al 23 de novembre hi ha un pitch day, i el 12 de desembre ja se seleccionen els 10 projectes que participaran en aquest procés d'acceleració, i a partir del gener del 2024 doncs comença la fase d'acompanyament amb mentories i formació a aquests 10 equips. Haurem d'entrevistar alguns d'aquests guanyadors, no?
Clar,
que ens expliqui
sí,
el projecte. O sigui, que quedem
estarem encantats de portar-vos els...
No? Sí, no?
Apuntem,
segur que us enamoren.
Sí, sí. El tema dels joves, darrerament,
sí, t'adones, Ignasi? Sí, esclar. Sí, sí, pensant en els joves i també arribar a molta gent jove. Doncs Maria Espinet, responsable directora d'EduCaixa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Economia en Valors, a Ràdio Estel. Bona tarda, fins una altra.
A vosaltres per acollir-me.
Una pausa i de seguida les notícies.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Anem, doncs, a l'actualitat. Rosario, parlem de l'actualitat econòmica a Catalunya. Així comencem amb les notícies més destacades. Per on comencem, Rosario?
Mira, comencem parlant del dèficit fiscal, que, com saps, és la diferència entre el que ingressen els contribuents catalans a l'Estat via impostos o cotitzacions i les prestacions que reben via inversions, prestacions o despeses. I tot i que l'Estat no facilita les dades, ahir dilluns la Generalitat de Catalunya va donar com a xifra quasi 22.000 milions d'euros, que és l'equivalent a més del 19% d'ingressos que Catalunya fa a l'Estat, mentre que rebe com a inversions un 13,6%. Per tant, hi ha un desfasament d'aquests quasi 22 milions d'euros. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. És per això que des de la Generalitat de Catalunya es demana un acord bilateral que porti a una millora del sistema de finançament. Hem de recordar també que quan està a punt de complir-se el 5è aniversari de la fugida massiva dels seus, de seus socials de Catalunya a altres llocs d'Espanya, també no n'ha tornat cap.
No, per això ahir dilluns la patronal catalana Foment del Treball va situar com una prioritat per al nou govern d'Espanya aquest retorn de domicilis socials. Recordem que se'n van anar diversos milers d'empreses, entre les quals bona part de les més grans l'octubre del 2017. I ara el que es demana és que el nou govern aporti l'estabilitat necessària per al retorn d'aquestes empreses. Per això la primera prioritat que destaca la patronal en el seu comunicat és la d'afavorir la creació d'un clima de seguretat i de certesa perquè el país tingui estabilitat social i econòmica. Segons la patronal, cal comptar amb un govern sòlid que garanteixi fermesa i credibilitat, i aconseguir aquesta estabilitat és desitjable per a la cohesió social i també per aconseguir el retorn d'aquestes empreses que dèiem que van canviar la seu el 2017.
Doncs a veure si en tornen. El que són molt bones notícies, per exemple, és que Barcelona ja acumula més de 20 anys seguits dins del top 5 de les 5 millors ciutats en volum de convencions en el rànquing de l'Associació Internacional de Congressos i Convencions, ICA, per les seves sigles en anglès.
Sí, a més està en la primera posició en nombre de delegats en fires i congressos, i és que la ciutat comtal ha mantingut aquest lideratge amb el mèrit afegit de no ser capital d'estat gràcies a les múltiples aliances que s'aconsegueixen als diferents congressos que es realitzen i el potencial d'atracció d'inversors i talents. D'aquests grans congressos destaca més un, que és el del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que és el Barcelona New Economy Week, que tindrà lloc del 2 al 5 d'octubre a l'edifici The Factory, per reconfirmar la capital catalana com a centre mundial de la nova economia. És una fita interessant, també, per economia en valors.
Sí. Molt bé, molt bé. Doncs aquesta setmana de la nova economia. Del 2 al 5 d'octubre.
Exacte.
Aquest esdeveniment disruptiu i innovador agrupa les àrees més rellevants del panorama social a nivell mundial i ajuda a reunir els principals actors i empreses que revolucionaran l'economia dels propers anys. Una altra notícia destacada, d'altra banda, és que ja sabem quina quantitat paguem de més en el litre d'oli d'oliva.
Sí, perquè ho estaven tots comentant i ara ja sabem que paguem un 42% més per l'oli d'oliva verge i verge extra. És a dir, que al gener pagàvem de mitjana 6,99 euros, mentre que ara ha passat a costar el mateix litre d'or líquid, perquè ja li podem dir or líquid,
sí,
10,34 euros, segons dades de l'Associació de Consumidors Facua, difoses ahir dilluns. Cal recordar que l'oli d'oliva és un dels elements inclosos a la rebaixa de l'IVA que va entrar en vigor l'1 de gener i que, per tant, l'impost que suposa en aquest moment és del 5% en lloc del 10% habitual, però ni això
fa que s'abarateixi. No sé si has rebut alguna imatge, fins i tot fent broma, no? És el producte de luxe.
Sí, a mi em dona molta llàstima,
és
això
una pena,
de los olivos, a mi em sap molt greu, la veritat, perquè es veu que és una planta com molt, que té moltes, no?, que l'has de cuidar molt i que és una mica seva, que a vegades no tal. Però bueno, és que clar, no hi ha pluja, exacte.
Bé, però tot i així continua pujant el preu a causa, sobretot, de la perllongada sequera, com deies ara, Rosario, que ha provocat males collites. Segons els càlculs de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, UPA, aquest any es recollirà entre un 50% i un 60% menys d'oliva. Ja, per tant, molta menys oferta.
Sí, és una llàstima, és el que dèiem, no?, que ha augmentat el preu en compares, no? És equivalent amb la collita que hi ha hagut, però clar, és una barbaritat, ara.
Sí, sí. Tots aquests augments de preu els veurem millorats si s'acaba la guerra a Ucraïna, això és un...
I si plou.
Per tant, no és només la sequera, també hi ha influeix.
També
bueno,
influeix
en el cas de l'oli
tot.
No, però
sí,
tot,
sí, sí. Tot.
Tenim
influeix.
Crisis diverses, eh?
Sí, tenim molts fronts oberts, jo crec. Però
això...
el tema de la sequera hem de resar molt perquè plogui.
Sí. Ho estem fent...
Que llueva, la virgen de la cueva.
Exacte.
No sé com dir-ho. Ho vols dir en català, tu que cantes molt bé?
No ho
però
sé.
Però que plogui la verge de la cova. Sisplau.
En català no rima, eh?
No, en català però, no.
En
no m'agrada gens.
Desitgem que plogui, que l'aigua...
Ara que ve la verge de la Mercè, li
exacte,
podem demanar. Exacte,
sí, és una
Mercè,
bona
ocasió. Mercè, sisplau, que ho necessito.
Ha plogut una mica, alguns embassaments van millorant a Catalunya, però encara tenim el problema estructural. Bé, doncs, esperem que... Vaja, que un producte tan bàsic... Exacte, que ens faci
que plogui a tot arreu, també a los olivos.
Fins aquí l'economia en valors d'aquest dimarts, d'aquest 19 de setembre, amb les notícies que ens ha portat la Rosario Santamaria. Recordem que Economia en Valors és un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i el que és el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Gràcies, Rosario Santamaria.
Gràcies a tu,
Ignasi. Dimarts, dijous,
sí.
Més Economia en Valors. Fins aquí aquest espai. Adéu-siau.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa.
Acabem sense distància. Recordem que ahir ens acompanyava el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, arquebisbe de Barcelona, i també president d'aquesta casa, de la Fundació Diocesana Missatge Humà i Cristià, propietària de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana. Des d'aquí avui li agraïm que ens atengués. I recordem que estem en la setmana de les festes de la Mercè, unes festes cíviques, socials, religioses també. No hem d'oblidar que el missatge de la Mercè té una arrel cristiana i per això seria desitjable que a partir d'ara, cada any, aquesta dimensió religiosa fos present, per exemple, anunciant l'ofici solemne a la missa pontifical de diumenge a 11:45 del matí, que presidirà el mateix cardenal Omella. Ja us anunciem que, com cada any, la transmetrem en directe des de Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia. Recordeu que Sense Distància el podeu escoltar per l'FM de Ràdio Estel a les 6 de la tarda, amb la repetició a les 6 del matí de l'endemà. I també per Ànima Estel ens podeu seguir a 8:15 del vespre cada dia i a les 12 de la nit. Que vagi molt bé, us deixem ja amb les vespres de Montserrat i si ens escolteu en la repetició de les 6 del matí a 6:45 ara el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau!